Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'alcalde dubta de la credibilitat de l'estudi de l'Agència Europea del Medi Ambient que vol prohibir el bany a la platja del Rec i es mostra convençut que aquest estiu no s'haurà de tancar aquesta platja. Ajuntament hi ha que estudien possibles fuites d'aigües residuals en el terme municipal. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui i que us destaquem ara també com a obertura d'aquest butlletí a moda d'abans d'aquest contenidor d'actualitat local. Aquest tema es completa amb d'altres que repassem en format breu, com aquests. El quadre Molei a la platja d'Empúries, de Joan Massanet, torna a ser a l'Escala després d'un any d'itinerància per diferents museus d'art de Catalunya com a part d'una mostra que repassava el pas de l'art clàssic al surrealisme. A l'informatiu d'avui tenim un racó de recordatori d'una activitat com la Rua de Carnaval d'estiu que s'hauria d'haver celebrat aquest cap de setmana vinent. S'ha suspès per la situació de pandèmia actual. Hem volgut parlar amb els seus organitzadors i recordar els sentiments i els trets diferencials d'una rua com aquesta uns mesos després del carnaval habitual. L'escalenc Àngel Josué Lagos seguirà una temporada més amb la Unió Esportiva Torroella, nou equip de segona catalana. El que ha estat el màxim golejador torroellenc està motivat per retornar a aquesta categoria on no juga des de fa 8 anys. Ho havia fet amb l'Escala. Llavors, l'any 2011-2012, quan encara estava en edat juvenil, però que feia ja el seu debut al primer equip. El temps en Sergi Corral completa l'informatiu d'una jornada avui encara de cel molt variable, això sí, sense pluja, tret de les quatre gotes que han caigut de bon matí. Demà començarà a repuntar la temperatura de forma més clara. Això pel que fa a l'abans. Us deixem ara amb la segona hora del magazín El Far, aquest magazín de mar que elaborem conjuntament des de Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Des d'ara fins a les 6, a la segona hora. Continua el que ja hem començat a les 4. A les 6 és l'hora de l'actualitat local. Després, a les 7, l'hora de l'actualitat nacional amb l'Ali Giné i Montse Manent i en Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals que els dijous passen per la connexió eclèctica de John Joe Bigut i el Sound System. A partir de les 11, ja en franja nocturna, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera de Cristina Cantal i l'informatiu de qui us parla. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de...
Cansar de tot allò que més m'agrada.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ben trobats, us saludem, els que us incorporeu a aquesta segona hora de programa. Com esteu? Som aquí, els del Far, els del programa Mariner de Catalunya, els que cada tarda us acompanyen, us entretenen, us informen i us distreuen, els que cada dia troben aquesta mirada marinera, aquesta mirada marítima al nostre país, els que intenten donar veu a un col·lectiu que s'ha demostrat durant els darrers mesos bàsic, estratègic, prioritari i important, és el sector de la pesca. Els que intenten explicar-vos que hi ha altres maneres de passar-ho bé, per què no navegant i gaudint del mar i de la natura i la llibertat. Els que cada tarda intenten donar també aquesta visió social al món i donar aquesta visió social del país a tots els que ens seguiu. I que ho fem des de casa vostra, amb el vostre llenguatge, amb la vostra manera de llegir, d'entendre la realitat, la que us expliquem, les ràdios locals, que som les ràdios de proximitat al llarg de la nostra programació i a la qual nosaltres ens hi afegim. La mirada que us dona Ràdio Delta, o la mirada que us dona la Cala Ràdio, la mirada que us dona Canal Blau, o Ràdio L'Escala, o Ràdio Arenys, doncs amb aquell llenguatge nosaltres ens hi afegim i fem aquest espai conjunt de comunicació i diàleg entre tots. Agraïts que confieu en nosaltres i us animem a que hi participeu en aquest programa, i ho podeu fer a través, sobretot, de les xarxes socials, i més ara, que no només ens podem escoltar, sinó que a més ens podem veure i que, per tant, la intercomunicació és més ràpida i fluida. Per tant, missatges al YouTube, missatges al Facebook, missatges al Twitter, i apareixeran per aquí sota, aquí on els que ens esteu veient veieu que jo estic senyalant, doncs apareixen els missatges, les preguntes, les qüestions, i a partir d'aquí nosaltres en farem un ús amb voluntat de donar resposta. I els de la ràdio, doncs escolteu, la ràdio tota la vida, la que s'ha fet sempre, l'autèntica, la de veritat, la que hem matat 30 milions de vegades i que segueix més viva que mai, gràcies sobretot a vosaltres, que sou els que sou fidels a aquesta manera d'informar-vos, d'entretenir-vos i de divertir-vos. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, a través de la xarxa de comunicació local i de la vostra ràdio local, i com sempre agraïts de que un dia més ens feu confiança. Si us sembla, viatgem, va, que això també es pot fer des de la ràdio.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I cada dia a les 5:05 de la tarda, 5:06, com és ara, el que fem és viatjar fins a una zona de l'Estat per saber com es viu el sector de la pesca des d'allà. I ens agrada molt saludar a una bona amiga que es troba al País Valencià i que sempre ens diu bona vesprada, com és l'Àgueda Vitòria. Àgueda, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Molt bé, i tu? Com va tot, Àgueda?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, també, sí.
Escolta'm,
tinc ganes de contar-vos coses.
Home, i nosaltres d'escoltar-les, que sempre aprenem molt del que ens expliques, del que passa per aquí, com per exemple tota la contribució que les cofradies valencianes han fet a la recollida de brossa al mar, no?
Sí, hem conegut estos dies les dades del projecte Upcycling the Oceans, en el que participen cofradies de tot l'estat espanyol, però per parlar-vos en concret del cas valencià, este any, bueno, el projecte és de la Fundació Ecoalp i de Coembes, que està en marxa des del 2015, i hem conegut les dades referents al 2019, i així al País Valencià han participat 923 mariners de més de 200 barques d'arrossegament, i en total han retirat 76.000 quilos de residus. Que, bé, després d'aixòs residus, suposo que coneixeu el projecte, perquè a més em sona que ja heu parlat d'ell alguna volta. Després el que es fa és elaborar un teixit, un fil i un teixit, amb el que es fabrica roba, no? Pues així, 76.000 quilos de residus que han retirat els mariners de les cofradies de Castelló, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Burriana, València, Gandia, Cullera, la Vila Joiosa, Santa Pola, Calp, Dénia, Xàbia i Altea, que quasi són quasi totes les que tenim, i 76.000 quilos es diu pronte, no?
I tant.
És, clar, és una feina que ells no cobren res per fer-la, i que jo pense que no es visibilitza lo suficient, no? I menys en un context en el que estem, en el que la pesca d'arrossegament està encara tan mal vista, tan criminalitzada, no? Té tota aquesta càrrega destructora damunt, i que la gent la veu com el pitjor del pitjor, i no sé per què no s'acaben de conèixer aquest tipus d'iniciatives, no? No acaben de plegar-li al públic. Cada volta em sembla que menys, perquè sí que és més habitual, ara per exemple està passant amb lo de les mascaretes i els guants d'un sol ús, no? Que sí que van aparèixer moltes imatges de com moltes d'eixes deixalles estan acabant a la mar, i com són moltes vegades els propis mariners els que han de replegar-les, però així ni tot pense que no se reconeix suficient aquesta tasca.
De fet, no només no es reconeix, sinó que, a més, jo penso que hauria de ser compensada econòmicament d'alguna manera. És a dir, imaginem-nos que a qualsevol taxista, o a qualsevol transportista, o a qualsevol
ciclista de muntanya o caçador se li fes recollir la brossa que trobava pel camí. Probablement tots ens enfadaríem i demanaríem una compensació. Si en altres àmbits, si a terra això va així, per què no pot passar al mar, quan a més això es fa en temps de jornada laboral dels mariners i dels pescadors? Sí. Per tant, els ocupa una feina.
Ahir sí que hi ha certa controvèrsia amb això. Ho parlava fa poc precisament amb el patró major d'una de les cofradies que participen i jo li deia, bueno, no podríeu exigir, demanar algun tipus de compensació o alguna cosa així, no? En Catalunya em sembla que vaig dir que es volen destinar a una part dels fons europeus marítims i de la pesca precisament a d'això, no? A pagar d'alguna manera aquesta feina que fan. I este home, el patró major d'esta cofradia, em deia que si aquesta tasca fora remunerada, faltaria temps per a que molta gent diguera, oh, mira, ho fan perquè els paguen. Saps? No ho fan per bona voluntat o per consciència, no, ho estan fent perquè els estan pagant. I si no els pagaren, no ho farien, no? Aleshores, com que la feina en realitat és la mateixa, la brossa va... La brossa va, quan tu puges el bou, la brossa està ahí.
Sí.
No és molta més feina posar-la a un contenidor del que és tornar-la a tirar a la mar per a tornar a pescar-la dos dies després, no? O sigui, que ells també entenen que no és una tasca, direm, supercomplicada, que es costa moltíssim de fer, no? I per tant, ja no ho sé, ja hi ha cosa de sobre si pagar o no pagar per aquesta tasca, és un poc complicat, no? Yeah. El que sí que està clar és que la feina la fan. I aquesta feina que fan s'ha de donar a conèixer i s'ha de parlar d'ella i se'ls ha de reconèixer que la fan, no? I això sí que no hi ha cap dubte.
I tant que sí. I a més, mira, jo sóc dels que pensa que ens hem de treure complexos, també t'ho dic, ens hem de treure alguns complexos, igual que els mestres cobren i és una feina vocacional, igual que els bombers cobren i també és una feina vocacional, com els policies i els metges i els infermers, que tots fan feines vocacionals i al final acaben cobrant-la, com ha de ser,
doncs
els pescadors el mateix. I per molt que ho facin així, perquè sí, doncs també ho han d'acabar, penso, han d'acabar cobrant. Però en tot cas, escolta'm, aquest és un altre debat que si vols un dia podem aprofundir-hi. Deixa'm referenciar una bona feina que s'està fent des dels mitjans i que s'està fent des de fa 2 anys aquí al País Valencià en el foment de la pesca.
Sí. I a més empalma molt en el que estàvem comentant, no? Precisament en la falta de difusió a tot el que té a veure amb la pesca en els mitjans, especialment en la televisió. Ara estos dies, de fet, va ser el segon aniversari de Apunt, la radiotelevisió valenciana, i hem de dir que hi ha en concret un programa a Apunt, encara que la pesca ha aparegut a alguns altres, perquè hi ha molts programes dedicats al territori, però hi ha un que és diari, de dilluns a divendres a migdia, en el que la pesca i la mar tenen el pes que per fi calia que tingueren a un mitjà de comunicació autonòmic, no? Tots els dies apareix algun tema de pesca. El programa es diu Terra Viva i està dedicat a l'agricultura, a la ramaderia, al medi ambient i també a la pesca, i gràcies a aquest programa han pogut veure coses que abans a les televisions d'ací no havien vist, no? També una per l'estanqueïtat, diguem, del propi sector i perquè dura molt de temps a haver reticències, també per les complicacions logístiques que suposa, per exemple, embarcar gent, embarcar un equip de televisió al cerco, a l'arrossegament o a barques més, mentre porta a complicacions, ara és un poc més fàcil, però abans, en quant a permisos i tot això, no era tan fàcil. I ara tenim tenim un programa que diàriament parla de l'actualitat de la pesca, no? Avui, per exemple, estaven parlant del problema que hi ha hagut en Castelló, que s'ha descobert un calador de gamba que està sent explotat des de desembre de l'any passat, que abans no se sabia que existia fins que es va trobar, i que ara, amb la nova normativa europea, el pla de gestió de demersals del Mediterrani, perilla el fet de que les barques que van ahir puguen seguir fent-ho, no? O sigui, hi ha una sèrie de notícies sobre el sector pesquer que a la gent no li arriben, no? I que al cap i a la fi també tenen que veure després en el seu dia a dia, perquè és la gent la que va a comprar peix, no?
I
no sap si, perquè ara el meu pescater no té peix de no sé on i m'està portant el peix d'altre lloc. Bé, doncs perquè ara és l'època de veda en aquesta zona i per tant el teu peix a terra ha d'anar a buscar el peix més lluny, o aquestes espècies en concret costaran més de trobar o seran més cares. Totes aquestes coses la gent no hi ha aquesta connexió, no?, amb la realitat del sector pesquer, i programes de televisió com este, que l'apropen de manera visual, no?, que la gent pot veure exactament com es fa la feina, pense que són molt positius. També pense que d'alguna manera contribueixen precisament a coses, problemes com el que tenim del relleu generacional.
I tant.
Que un dels problemes és precisament que no es coneix la feina, com és la feina del dia a dia al sector, pues d'alguna manera ajuden a apropar-ho a la gent, que la gent tinga altra idea de com es treballa, de quines són les contribucions dels pescadors al cuidado del seu entorn i del seu espai de feina, no? Uh-huh. A desmuntar tòpics i també a animar d'alguna manera a que hi ha gent que considera això com una opció laboral més, no?
I tant.
Per això felicitar al programa Terra Viva en estos dos anys i no res, i simplement dir que programes com això, programes com el que feu vosaltres, com el FAR, són més necessaris que mai ara mateixa.
Doncs escolta'm, ens afegim en aquesta felicitació, agraïm als companys de Terra Viva la feina que fan de divulgació del sector primari al País Valencià i de la pesca en concret, i escolta'm, seguim batallant per donar a conèixer i fer arribar tot aquest sector meravellós al gruix de la societat, perquè el conegui i l'estimi, que és el que ens passa a nosaltres, que quan més us coneixem, sí, us estimem. Àgueda, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, ens seguim parlant la propera setmana, si et sembla.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Fins la propera setmana. A reveure.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs ja fa dies que ens mirem la situació en la que ha quedat la sanitat després de... Si és que es pot parlar de després, que això, en tot cas, però bé, com que del gruix, això sí que ho podem dir, del gruix d'aquesta primera onada de pandèmia. I la veritat és que aquesta onada ens ha demostrat moltíssimes coses. A nivell personal, segur que cada un de nosaltres ens hem descobert i hem après molt de nosaltres mateixos, però també a nivell social i en concret a nivell sectorial de la sanitat pública. Més enllà de conèixer la qualitat humana dels nostres sanitaris, que ja la coneixíem, perquè, de fet, si la sanitat pública d'aquest país ha funcionat des que hi van haver les retallades, ha estat perquè aquest conjunt de professionals, tots, des del que fa el que entra a primera hora del matí fins que surt a darrera hora del vespre, tots han assumit una quantitat i un volum de feina, un compromís amb la seva professió, molt per sobre del que havien tingut fins en aquell moment i del que hem tingut molts d'altres en els nostres àmbits professionals. Per tant, ja ho coneixíem, però no fins al nivell en el qual han assumit aquesta onada de malaltia. L'altre dia, parlant amb una doctora, em deia que estan destruïts físicament i psicològicament, molts d'ells, que estan molt cansats, molt fatigats, i em deia, i no sé si serem capaços, si hi ha una altra onada, de donar tot el que hem donat fins ara, no perquè no vulguem, sinó no sé si podrem donar tot el que hem donat fins ara, perquè ara mateix estem exhausts. Avui volem parlar d'aquesta situació i, a més a més, ho fem un dia en el que s'ha presentat el decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya. 10 propostes que cal que implementem i que ens ha ensenyat el Covid que cal que resolem de manera ràpida i urgent. Volem parlar-ne i per això saludem els convidats que ja ens esperen i amb qui volem conversar al llarg dels propers minuts. Per tant, saludem des del Col·legi de Metges de Catalunya, de Barcelona, el seu vicepresident, en Jaume Sallarès. Senyor Sallarès, molt bona tarda, doctor. Com estem?
Bona tarda. Bé, de moment bé.
Sobre el que he dit fins ara, no sé si hi ha alguna cosa que li agradaria matisar.
Sí, crec que comentava que el teu dubte de si tornava a passar, doncs no tingueu cap dubte. Si malauradament tenim un rebrot, i espero que no, tingueu la tranquil·litat que les diferents professions sanitàries tornaran a fer tot allò que sigui a les seves mans i més per seguir treballant i protegint la població com han fet aquesta vegada.
El que deia la doctora amb qui parlava és si podrem fer-ho, que ja la voluntat és evident, és si físicament donarem i psíquicament donarem. Avui hi hagi que més de
bueno, un nombre important de professionals han hagut de tirar mà de psicòlegs que els han ajudat a entendre i superar aquesta circumstància.
Clar, perquè és que és una situació molt dura, que l'han patit els professionals en primera línia i evidentment també les famílies que doncs, pues, malauradament han perdut algú molt proper i probablement no han pogut despedir-se com volien fer-ho. Les cerimònies d'enterrament es feien amb 3 o 10 persones com a màxim, no podien tenir els seus familiars en les últimes hores de vida quan estaven en els hospitals, i les úniques persones que estaven properes en aquests casos eren els treballadors dels centres sanitaris, els metges, les infermeres, els saladors, els auxiliars, tots aquests, i eren els únics, perquè la família per raons de l'epidèmia no hi era. I veure això un dia sí i un altre dia, i veure com a més malgrat els esforços de créixer les unitats de cures intensives, l'hospitalització, els equips d'atenció primària, doncs, que cada dia la demanda era creixent, doncs és una situació dura, que a més es presentava conjuntament amb que doncs, no hi havia els equips suficients, estic parlant de l'inici de l'epidèmia, no teníem les proves encara com tenim ara per poder fer tots els diagnòstics correctament, etc. Per tant, tot era molt complicat i aquesta situació pues, genera un estrès molt important que obligava, penseu que també els metges van emmalaltir, les infermeres, tots els que hi estan treballant, molts d'ells van emmalaltir, alguns van haver de quedar-se a casa per, simplement per precaució, per fer l'aïllament. Per tant, eren jornades que eren llarguíssimes, la feina que no s'acaba mai, i això és una situació dura, evidentment, que mantingut durant el temps pues, genera aquesta situació que explicàvem.
Deixeu-me saludar també a un altre convidat que ens està escoltant i aquí tenim també en espera. És el secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria, el senyor David Carvajal. Senyor Carvajal, bona tarda i benvingut. Com estem?
Hola, bona tarda.
I agraïts de que ens hagi, de que hagi, bueno, volgut expressar-nos també des del seu punt de vista la situació en la que estem. En la que estem. I no sé si vol aportar del que hem parlat fins ara alguna puntualització, algun apunt, alguna ampliació.
Bueno, evidentment, en el nostre col·lectiu va ser un dels col·lectius més afectats, més que res perquè estem a peu de llit tot el dia i tota la nit, no? Dit això, també és un col·lectiu que genera molta rotació de professionals i sempre tenim professionals molt nous, en la qual cosa eren situacions que no s'havien viscut mai i bueno, han generat problemes d'insomni, de dispèpsies, o sigui, males digestions, bueno, problemes de tota mena que tenien un arrel psicològic més aviat que somatitzava i es feia físic. No? Dit això, pensem que la sanitat catalana és una sanitat que creix cada dia, que ha après, i esperem que si ve una altra com aquesta estarem més preparats i estarem més, en més condicions per poder assolir el servei que hem de donar cap a la ciutadania com a treballadors públics de la sanitat que hi som.
Falten diners, falta reconeixement professional, falta dignificació de les condicions de treball, falta tecnologia, falten equips, falten mitjans, falten moltíssimes coses, pel que hem vist, per tenir una sanitat pública com la que ens mereixem o com que en principi ens hauríem de mereixer. És part del decàleg de 10 punts, que si després podem anar algun punt menor, podem anar punt, no punt per punt, però sinó els més destacats, però falten moltíssimes coses. El Covid ens ha ensenyat que la sanitat estava molt agafada per pinces.
És així. Sovint, molts de vostès hauran sentit el comentari que molts dels nostres polítics feien que teníem la millor sanitat del món o una de les millors del món. No? I és cert que teníem uns molt bons resultats de salut, tenim una esperança de vida més alta de tot el planeta, és a dir, que tenim uns resultats de salut sensacionals. Però quan ho analitzem en més detall, veiem que els diners que s'estan dedicant per obtenir aquests resultats no estan a l'alçada dels resultats que obtenim. És a dir, estem tenint un resultat d'un país de primera, però estem posant uns recursos com si fóssim un país de segona o de tercera divisió. I això es pot mantenir en un cert temps, però no es pot mantenir indefinidament. Sobretot quan això es pensa sobre, especialment del salari dels professionals, però també de la manca d'inversions si un pot no invertir durant un any o dos, però no de forma indefinida, perquè els equips queden obsolets, s'han de fer ampliacions, s'han de fer moltes coses, i per tant, si no té un procés d'inversió adequat, el sistema no resisteix. I per això ara, amb una situació d'estrès tan important com és la Covid, s'ha posat de manifest aquesta situació que molts ja apuntaven i ja anaven reclamant. Vostè feia menció a aquest decàleg. Pensi que en aquest decàleg una de les xifres que ha sortit és una dada que va posar el professor Guillem López Casasnovas, que ho va fer abans de la crisi, per tant, res sospitós, en la que deia que a la sanitat a Catalunya li faltaven 5.000 milions d'euros per al nivell de sanitat que nosaltres desitjaríem tenir.
5.000 milions d'euros, dels quals el 60% en increment de recursos humans, millores i dignificació, i el 40% a millora dels equipaments i les instal·lacions.
Clar, perquè com li deia abans, aquest esforç de resultats ha estat bàsicament a expenses de tenir uns salaris que no són dignes dels resultats, que no tenen proporció amb els resultats que obtenim, però també perquè al costat d'aquests resultats hi ha molta precarietat laboral. Les professions sanitàries són professions en què hi ha gent molt jove, en què hi ha gent molt majoritàriament són doctores o infermeres, per tant, són col·lectius que han de compaginar diferents accions, la seva feina, la conciliació... Tot això implica que la gent, per poder fer això, mantenir la seva activitat professional i seguir formant-se per donar una bona qualitat de la seva feina, doncs han de tenir recursos, i aquests recursos són en forma de salari, en forma de capacitat de fer substitucions, de poder alliberar-se, etc. Per tant, és molt important recuperar aquestes pèrdues que, per altra banda, venim d'uns anys en què els salaris no han anat amunt, sinó al contrari, han hagut reduccions progressives de salaris. Però, com deia abans, també, i això és molt important, s'han de posar recursos també per l'estructura i, per tant, s'han de donar nous equipaments, s'han de substituir, incorporar nova tecnologia, etc. En definitiva, és una oportunitat històrica el fet aquest, en el que ens trobem ara, per poder rectificar i prendre les mesures que fins aquest moment, per una raó o per una altra, no havíem pres, però ara hi ha un consens molt ampli en què és el moment de fer-ho. Doncs posem-nos-hi, que la societat, els partits polítics, els grups, des d'Europa, el govern espanyol, la Generalitat, etc., de forma conjunta i d'acord amb els professionals, siguem capaços de posar al davant aquesta prioritat. La salut, la sanitat, és un bé fonamental per tots, fins i tot perquè l'economia del país funcioni correctament. Per tant, si posem recursos, tindrem bons resultats i els tindrem amb salut i també amb l'economia.
Ahir teníem l'oportunitat, David, de parlar amb una delegada sindical de Tortosa, de l'Hospital Verge de la Cinta. Allà estan reclamant com a la resta del país, però encara amb més força, perquè els dèficits allà són encara més importants que els que hi ha en altres llocs de Catalunya. Ahir parlàvem amb una portaveu sindical de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa sobre els dèficits que tenen en aquesta zona del país. I precisament ahir es va saber que es premiaria els treballadors de la sanitat pública amb uns incentius d'entre 350 i 1.300 o 1.400 euros per tota la feina feta. I la delegada sindical ens deia, i jo crec que ben argumentadament ens deia, no estan a res, no estem demanant que ens donguin un plus, estem demanant que econòmicament ens paguin el que ens correspon, que seria el que ens van treure a l'any 2011, i que a partir d'aquí no necessitem res que no ens correspongui, sinó que necessitem que se'ns valori per la feina que fem.
Bé, evidentment agraïm un esforç que ha volgut fer la Generalitat en el fet de fer-nos una compensació econòmica, perquè aquí, posant per cas, aprofitant que està aquí el doctor Sallarès, ha passat la particularitat, per exemple, de que els MIR, els metges residents, que demà passat seran els metges titulars, resulta que han cobrat menys diners durant la pandèmia del Covid que en condicions normals, perquè no podien fer guàrdies perquè els havien canviat l'horari corresponent, a la qual cosa cobraven menys que del treball normal. Això tampoc era Això passa també en la residència de les especialitats d'infermeria. Això són deficiències greus del sistema i de poder fer una resposta adequada a situacions com aquesta. Com deia el doctor Sallarès, tothom pensava que tenien la millor sanitat del món perquè ens basaven en les estadístiques, però rere les estadístiques hi ha tot un món de persones, hi ha tot un món de professionals i hi ha tot un món de ciutadania. El que jo vull desaclar i li hem transmès, a la consellera Vergés és que el que veritablement necessiten els professionals sanitaris, metgesses, infermeres, zeladors, podòlegs, tot que es dediqui a la atenció sanitària, sigui a un centre residencial de la gent gran o sigui a un centre de salut o a un hospital, el que necessitem és estar protegits, perquè de res ens servirà 1.300 euros si agafem la malaltia i morim, com ha passat a 60 professionals a tota Espanya, amb 60.000 casos positius de Covid-19 entre els professionals sanitaris. Els diners, benvinguts són. Potser haurien d'haver d'estar millor repartits o d'una manera més lineal o tenint en compte altres paràmetres. No podem ben bé dir perquè el decret ja no ha estat publicat, no? En la qual cosa tampoc podem fer un enrenou d'una cosa que no se sap ben bé com acabarà. Mm-hmm. Així de banda, no ha estat ben rebuda la idea de fer una compensació, però no el repartiment, no? Entre categories professionals. Però el que necessiten sobretot és que es faci un emmagatzemament, que hi hagi acopio d'EPIs, de materials de protecció, perquè si arriba tot això com s'està preveient, com diuen els organismes internacionals i estem veient que diu el doctor Simón, l'epidemiòleg en cap del govern d'Espanya contínuament i els epidemiòlegs de Catalunya, que pot haver-hi un rebrot a la tardor i a l'hivern, el que necessitem és material, que no passi el que ha tornat a passar, que no sigui una cosa que es cronifiqui i que es doni per fet que hem de patir aquests riscos. Necessitem el material i emmagatzemat i evidentment, com diu el doctor Sallarès, és una oportunitat d'or per haver saber on estan les mancances veritables del sistema i poder posar un remei. Sobretot és que hi ha llocs i hospitals, i perdoneu-me la expressió perquè evidentment és una exageració, no? Perquè s'estan ensorrant a pedaços perquè fa molts anys que necessiten unes reformes i necessiten ja potser ni unes reformes, necessiten edificis nous. Necessitem material i necessitem més personal perquè la població està molt envellida, està molt cronificada i els professionals, resulta que Catalunya ha deixat de ser atractiva en aquest sentit, perquè per exemple un metge de família té al costat Castelló i té al costat l'Aragó, que allà estarà cobrant molt més diners i serà molt més valorat. En alguna cosa se n'anirà, jo ho faria. Jo ja tinc una edat i no ho faré, evidentment, no? Com el doctor Sallarès, suposo. Però el que pugui ho farà. Estem formant professionals altament qualificats que se'ls rifen a tot Europa perquè després se'ns vagin. Yeah. I això és una cosa que saben totes les conselleries que han passat, que saben totes les empreses proveïdores de salut, i com diu el doctor Sallarès, si el diagnòstic està fet, s'ha fet 1.000 vegades, s'ha comptat amb els professionals 1.000 vegades per tenir plans de diagnòstic i saber quin és el moment on estem. Però després, ja, tot es dilueix i no s'acaba de fer res. No se sap ben bé per què. Hi ha un infrafinançament crònic que ve des de l'Estat, això és evident, però és que també hi ha un infrafinançament crònic d'aquí de Catalunya. No hem recuperat el pressupost de sanitat des de l'any 2010, encara estem en 4.000 milions més des de l'any 2010, i això pertany a Catalunya. Potser els repartiments dels diners a Catalunya, quan vinguin millor de l'Estat, esperem que vinguin millor de l'Estat, s'han de repartir millor aquí també. Perdoneu pel rotllo.
No pateixis, però hi ha dues qüestions que m'agradaria posar-hi l'accent i les ha posat damunt de la taula. Una és, en aquests 10 punts, i ho dic per no donar una falsa visió del que demana el tio, no es parla de pujar preu, de pujar sous ni de cobrar més perquè sí, sinó que hi ha un punt que és una pujada de sou estratègica, i és la de retribuir els estudiants en pràctiques, els MIR, d'una millor manera. I m'ha semblat entendre d'aquest punt que és una pujada de sou estratègica, és a dir, pagar-los bé perquè no se'n vagin a fer les pràctiques en una altra banda i, per tant, es quedin a treballar en el nostre país, que és el que ara no està passant, que cada any aproximadament uns 2.500 entre metges i infermers acaben marxant a treballar a fora del que és estrictament l'àmbit de Catalunya. No sé si és... I l'altra és la de fomentar que el material sanitari es fabriqui al nostre país. És a dir, que la indústria de vestiment
estigui més proper a nosaltres i no haguem d'anar a comprar mascaretes a la Xina, per entendre'ns. Doctor.
Sí, doctor Sallarès, si vol contestar.
Sí, mira, dos punts que jo crec que... Quan parlaves dels MIR, els MIR són els metges interns residents, per tant, són els que avui en dia s'estan formant i els que hauran de ser al capdavant de la sanitat dels propers anys. I tenim una situació molt estranya, perquè estem formant molt bé els professionals, metges, també infermeres, que ho fem tan bé que després, quan aquests professionals se'n van a altres països, estan molt ben acollits i se'ls reconeix aquesta valoració, aquesta molt bona formació que tenen. El David ho podrà corroborar, perquè les infermeres que estan treballant al Regne Unit, a França, a Holanda, etc., tenen un altíssim reconeixement a la seva qualitat tècnica, igual passa amb els metges. Però, clar, formar aquests professionals costa molts diners. I, per altra banda, estem important, en el cas dels metges, un nombre molt, molt alt de professionals formats a altres països, que segurament allà farien fins i tot més falta que aquí. I per acabar de redonir aquest desgavell, resulta que tenim molts estudiants i que els agradaria fer la carrera de medicina i que no poden entrar a les nostres facultats. Per tant, estem formant molt bé els metges, una part d'aquests marxen fora i encantats de la vida, perquè allà els troben feina i cobren molt més diners dels que cobrarien aquí. És evident que n'hem de formar més, però com que no els podem formar, perquè els que aquí voldrien no els deixem entrar a la facultat, aleshores els hem d'importar d'altres països. Per tant, aquí amb això s'hi hauria de posar també una mica més d'ordre, i és un problema que ja hem reclamat múltiples vegades. Formar un metge triga ben bé 10 anys, per tant no ens podem entretenir, perquè si no ja farem tard. Li poso una altra dada, recordi que en els propers anys el nombre de professionals, de metges que s'ajubilaran a Catalunya és de molt superior als nous metges que s'estan formant. Per tant, això encara li posa més llenya al foc. I vostè parlava de la necessitat de fabricar els productes estratègics. Això ho hem vist. És a dir, un país amb la capacitat com té Catalunya i Espanya hauria de ser capaç de fabricar en molt pocs dies el nombre de mascaretes que necessitem. I aquí el govern segurament no ha trobat la manera per impulsar que el coneixement que tenim a les universitats, a les empreses, a tota l'estructura i el teixit productiu fossin capaços d'alinear-se tots i de forma ordenada decidir, escolti, ens falten equips de protecció, falten mascaretes, falten respiradors, doncs els hem de fabricar, perquè no vindran de la Xina, perquè la Xina no té la capacitat de produir-les. I això és una decisió estratègica molt important. La vacuna costarà molt de fabricar i per tant veurem si som capaços, però les mascaretes les podríem fabricar perfectament nosaltres, i hem de tenir, com comentava el David, una reserva estratègica de material, però a més hem de tenir la capacitat suficient de fabricar tot allò que necessitarem si la situació es complica, tenir-ho no només amb estoc, sinó amb la capacitat de produir-ho molt proper a la necessitat on ens aparegui.
David.
Sí, és que estem parlant, veritablement, estem parlant de productes d'alta tecnologia. No estem parlant d'allò de quan va haver-hi la mancança de respiradors mecànics, no? Que potser era una cosa que necessitava més tecnologia i més inversió i tal. Estem parlant de coses que es fan al país. I és que si Catalunya és reconeguda per la seva producció de tèxtil, una qual cosa, com pot ser que no podem fer unes mascaretes que són de teixit sense teixit? Que el fet d'haver, i ara tota Europa no s'està fent mànigues de dir, home, el fet de que dependessin en un 90% del material de la Xina potser no era bona idea, però no només perquè fos la Xina, si fos Rússia o Estats Units o qui fos. La idea és que és una cosa que és un material, que no unes eines que no són d'alta tecnologia, que es poden fer molt sense gaire inversió en fàbriques, i que haguem de dependre d'aquesta manera d'altres països que potser tenen inferiors tecnologies fins i tot que nosaltres aquí a Catalunya. És una cosa que sobta i és una cosa que ens ha dut a les mancances que hem tingut des del mes del març. Mm-hmm. La qual cosa potser és una cosa estratègica l'haver de fer-lo, no? Perquè si tothom diu i sembla que el Covid és una cosa que haurem d'aprendre a conviure amb ella i es quedarà aquí, home, mantenir tota una població que hagi de portar la mascareta durant anys, potser és una cosa que renta al país, però aquí
Hi ha una altra qüestió que no vull deixar passar i és la proposta de posar el pacient al centre de l'equació i l'experiència amb la gent gran i la relació i el contacte amb les residències geriàtriques, que des del món de la sanitat també s'exigeix que es reformuli tota aquesta relació.
Sí, bueno, si em permets, David, jo avanço aquí. És que el tema dels pacients és molt important, perquè el pacient, al final, és qui paga els impostos i, per tant, és el que manté el sistema sanitari del país. Per tant, tots els professionals sanitaris ens devem fonamentalment als pacients, que són els que han d'estar al centre del sistema. I la nostra feina va, bàsicament, a mantenir la salut de la societat i dels pacients en concret. Per tant, això forma part del discurs, perquè sentim sovint que els polítics constantment apel·len a que els pacients han d'estar en el centre del sistema, que els professionals són... Però ho hem de transformar en realitat. I per això aquest interès en manifestar la importància de centrar, de posar el pacient al davant. I lligant-ho amb el tema de les residències, perquè el món canvia molt ràpid. Nosaltres ara avui estem en una societat que... Per l'índex d'envelliment, bàsicament el que ha passat és que ha canviat el perfil. Tenim gent molt gran, gent, per tant, que per la seva edat té molta patologia, requereix, per tant, unes atencions que no tenen segurament res a veure amb les que necessitaven quan el sistema es va posar en marxa als anys 80-90. Sí. I això ho hem vist com en el cas específic de les residències. En alguns casos, no en tots, però en alguns casos, les residències estaven deslligades del tot o pràcticament del tot del sistema de salut, i això no és bo. I això també ens ha de fer prendre una altra lliçó important. És molt difícil separar el sistema sanitari del sistema social i de tot el que té al seu voltant. Per tant, hem de treballar plegats, conjuntament, perquè orientats cap a la salut, i treballi el sistema sanitari, però també treballi tot el sistema de protecció social, la residència, etc. I siguem capaços de construir una resposta que, en cas que tinguem un altre problema com el que hem tingut, esperem que no, doncs no paguin les persones més febles de la població. El virus no coneix d'uns i dels altres, i per tant ell actua, en aquest cas, com dic, d'una manera descarnada sobre la gent gran.
I tant.
Però, pràcticament, un cop sabem això, el que hem de procurar-los és la màxima protecció i, per tant, treballar molt orientats, juntant esforços perquè, de forma coordinada, puguem oferir aquesta protecció a la gent més gran, més vulnerable i que estan en aquests col·lectius de les residències geriàtriques.
David?
Sí, evidentment. És que el doctor Sallarès fa un diagnòstic absolutament correcte, que la classe política catalana ha dit que evidentment és així, perquè la Conselleria de Salut i el Departament han assumit les competències de les residències quan pertanyien abans a la Conselleria d'Afers Socials, de Treball i Afers Socials. O sigui, el diagnòstic que es feia fins ara era incorrecte. Era les residències, com centres internament de gent gran amb patologies cròniques, han de tenir una atenció sanitària exactament igual que ha de tenir la gent que no està a una residència. Hem vist les conseqüències, hem vist que si ho deixem tot en mans d'empreses que intenten, evidentment, com empreses privades que són, obtenir el major benefici econòmic, doncs passaran aquestes coses. Dit això, que era impensable que tot això pogués passar, també ho diem, és cert, és que ens va agafar a tots amb el peu canviat, però que això no pot tornar a repetir-se. Pot tornar a repetir-se, és que el fet de que les residències o fins i tot alguns sociosanitaris no tinguin personal sanitari allà contínuament, doncs derivaran aquestes coses. El pacient ha de ser el centre del sistema, evidentment que ha de ser el centre del sistema, però tampoc podem oblidar que perquè el pacient sigui el centre del sistema, oblidar que allà treballa un munt de gent altament qualificada i que també necessita les seves contrapartides, que ningú treballa de franc.
Doncs aquesta és la diagnosi i aquesta és la petició que s'ha fet des del món de la sanitat del nostre país. Tant de bo les administracions, en aquest cas l'administració de la Generalitat i la del govern central, en facin cas i es posin a treballar ja. Bé, només una observació. Un sap qui mana en funció de com l'anomena a dues conselleries. És sanitat o salut o educació o ensenyament. I això no pot ser. ens hem de posar d'acord en si és sanitat o salut i per tant treballar tots conjuntament, o en si és educació o ensenyament i per tant treballar tots de manera conjunta. Aviam si es posen les piles i de manera ràpida. Doctor Sellarès, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé tot.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i per veure si som capaços entre tots, perquè aquí, en aquesta, diguem-ne, en aquesta feina que se'n gira ara al davant, hi guanyarem tots si la guanyem, però si no hi perdrem tots. Per tant, és molt important, i si em permet només un 30 segons, aquest dematí quan es presentaven aquestes propostes, era molt important la fotografia, perquè hi havia els metges, estaven les infermeres, per tant, la representació màxima de tots els professionals sanitaris, però també estaven els gestors del sistema sanitari i a més estaven en una fila zero i hi havia molts representants de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, de Societats Científiques, etc. Per tant, home, aquesta unanimitat no l'hem vist gaires vegades i jo crec que l'administració hauria d'estar molt atenta a veure que si tothom d'aquesta forma tan unànime el que fa és plantejar solucions, perquè nosaltres el que fèiem no era detectar problemes, sinó que aportàvem solucions. I si no es fan cas en aquestes solucions, en tot cas no està a les mans dels que ho presentaven portar-les a la pràctica, però la col·laboració i l'esforç i sobretot la unanimitat que s'ha aconseguit, jo crec que és bàsica. Per tant, a qui correspongui prendre les decisions, jo crec que ho ha de llegir bé.
Doncs tant de bo ho llegeixi i ho faci de manera ràpida. Doctor Sellarès, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure. David Carvajal, també moltíssimes gràcies i molt agraïts també per la feina i la visió que ens heu donat d'aquest entorn.
Jo, per la meva part, agrair-vos el donar-nos veu i donar veu a la ciutadania i, per altra banda, dir-li a la ciutadania, a totes les persones, a tot Catalunya, que igual que ens hem deixat la pell ara, si torna i tornarem a deixar nostra pell, passi el que passi, tinguem les concessions que tinguem, voldrem les millors condicions, però passi que passi i serem a peu de llit i serem a peu de domicili ajudant a tota la ciutadania catalana.
Doncs no ho posem en dubte, ho heu demostrat al llarg de tots aquests mesos. David, una abraçada ben forta al món de l'infermeria. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la sanitat que tenim. Aquests són els sanitaris que tenim. La sanitat que tenim, el que manca, està en mans de les administracions. Sabem si s'hi posen.
Segueix la llum del far.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Us he dit mai que menjar peix és fer salut? Sí, menjar peix és fer salut. És proteïna bona, és proteïna de qualitat, és proteïna fresca, és proteïna de proximitat, si la compreu a les peixateries de confiança, i és una proteïna que cada tarda arriba acabada de caçar, acabada de pescar, en aquest cas, no de caçar, sinó de pescar, a les nostres llotges. Cada dia sabem a quin preu es ven aquesta proteïna viatjant a una de les llotges del nostre país. Avui, Cristina, ens anem cap a Palamós, no?
Exacte, sí, ens n'anem cap al Baix Empordà, anem cap a Palamós per veure doncs, com ha anat aquesta jornada de pesca i doncs, parlem amb la Cristina Manyes, que és la gerent de la confraria de pescadors de Palamós.
Cristina, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb tu, que de fet, clar, quan la gent diu Palamós gamba, no, sí, vale, Palamós gamba i moltes altres coses també.
I tant.
I com ha anat avui la jornada de pesca, Cristina?
Bé, a veure, ara, ara el peix estrella és el peix blau. Ara, a aquesta època, doncs, la sardina i l'anxova doncs, és quan està més bona, sobretot la sardina està boníssima i és quan en pesquen més. Avui doncs, ha hagut una pesquera maca de sardina i bueno, doncs això ha sigut al matí, també han agafat una miqueta d'anxova i de cares de la tarda doncs encara la subhasta està en funcionament. No han acabat de vendre totes les embarcacions encara i degut a aquesta situació que estem passant del coronavirus.
Què t'ha passat? Què t'ha passat? Cristina, espera't un moment. Què ha passat aquí?
Doncs les barques d'arrossegament estan pescant amb 50%. O sigui, tot el que és la flota d'arrossegament ha fet una incorporació de manera escalonada amb la seva activitat pel tema aquest, doncs, sobretot pel tema sanitari i doncs, per també el tema mercat, tal com està, i intentar doncs, que el recurs que es pesca doncs, realment sigui necessari, no? Perquè, com sabeu, doncs, el mar Mediterrani també està regulat per una gestió pesquera bastant dura i no podem anar a pescar si realment doncs, no és necessari, no? I a més, doncs, això, amb la situació que estem i la casuística aquesta tan crítica, no?, que estem vivint.
I això ja fa unes setmanes que ho feu, que us aneu combinant. Una setmana doncs, hi va una part de la flota, la següent hi va l'altra. Sabeu ja quan això s'acabarà de desescalar, Cristina, o de moment no hi ha previsió prevista?
Valgui sí, la vam començar el 50% i bueno, just ja portem unes setmanes que estan treballant un 66%. No? Ara fan una setmana, han fet tres grups, i una setmana pesquen dos grups i un grup pues, descansa i ho fan d'aquesta manera. I de cares al 22 de juny pues, ja en principi amb les previsions sanitàries que hi ha i això, doncs ja aniran a pescar tots cada dia.
Però aquí, Cristina, clar, la gràcia de la història està en que els números surtin. És a dir, no tant que hagin d'anar tots si no cal, sinó que quan surtis a pescar portis la quantitat de peix i el puguis vendre a un preu que et compensi els dies que no has anat a pescar.
Correcte. Sí. Nosaltres el que fem dia a dia és estem mirant les estadístiques, com funcionen les demandes de peix que tenim i mirem d'ajustar-nos a una mica pues, això, el que està demanant el mercat i per això ho estem fent d'aquesta manera. Ara pues, nosaltres estem en un lloc turístic. Molta part del peix que es pesca cada dia es consumeix en restauració. El fet doncs, que la restauració hagi estat desactivada, doncs, això ens ha afectat. I ara, doncs, com que aquest sector doncs, també ja comença a funcionar i de cara doncs, a això, ara a la fase 3 doncs, començaran a poder venir visitants d'altres províncies i poder doncs, tindre una activitat econòmica una mica més activa i això pues, ens permetrà que es pugui pescar més. Si no és necessari pescar més, intentarem no fer-ho.
Precisament, aquest peix preuat per l'hostaleria és el que es venia doncs, a un preu més baix doncs, perquè no hi havia doncs, la sortida. No? Això s'ha notat, Cristina, en el preu? Ja s'ha anat incrementant el preu de venda a llotja també d'aquestes espècies doncs, més susceptibles de restauració?
Sí, una miqueta, es nota, sí, va pujant una miqueta. De la gamba doncs, veiem que a poc a poc doncs, va pagant una miqueta més. Tampoc és com altres èpoques, altres anys en aquesta època doncs, els preus eren superiors, però bueno, més o menys anem fent, sí.
Ens parlaves de la sardina, que és època de peix blau, que ara s'ha de gaudir, hem de menjar sardina, i precisament surt a bon preu, Cristina, la sardina, ara mateix?
Sí, avui la veritat que ha anat pareteta, eh? Avui és un bon dia per anar a comprar sardina a la peixateria, sí. I el que et deia, doncs, que ara està en molt bon moment, està bastant grassa i és molt, molt gustosa.
Escolta'm, una de les queixes que, precisament, mira, una de les queixes que tenia el sector és que la sardina era nombrosa però prima, és a dir, era mancada de pes, mancada de greix. Pel que dius, aquesta que esteu pescant no és així, ni la sardina ni el seitó.
No, a veure, ara deies l'època, que està millor, però sí que és veritat que la sardina és petita, ens agradaria doncs, que fos d'una mida més, però ara és la millor època de la sardina. Nosaltres tenim es va veure que hi havia un problema a nivell de la mida de la sardina que venia provocat per la manca de nutrients, sí. Que també amb aquests temporals que hi han hagut, no? Amb aquest glòria i tot aquest... Portem un any amb molta, biològicament molt mogut, no? La natura està molt activa i això, doncs aquestes inundacions i així, entenem que també el que ha fet és nutrir el mar, no?
D'acord.
A veure si això ho notem amb la mida després d'aquestes espècies. I de fet es va fer una veda d'encerclament, que és l'art de pesca que captura aquestes espècies, es va fer, i just van començar l'activitat, però no havien acabat de fer massa res, que ja vam haver de parar per al tema del Covid. Mm-hmm. I ara doncs el mar hem fet una veda llarga, sí. No? I entre això dels nutrients i així, tot el que baixa del riu pues és bo pel mar.
Correcte. Sembla que a poc a poc el anem recuperant. Escolta'm, Cristina, ha estat un plaer connectar amb tu i ho tornarem a fer la propera setmana. A veure si segueix aquesta sardina tan bona, tan nombrosa, que aquests beneficis que està donant i a un preu tan competitiu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després.
Vinga, adéu, que vagi bé.
Escolta'm, Cristina, les sardines a la brasa o...?
A la brasa, boníssimes. Sí,
a la llauna també es podrien fer, no? O no?
Després necessites allò tovalloletes per treure l'olor, però no importa, perquè estan tan bones que no cal.
Doncs escolta'm, jo crec que a la brasa no, però a la planxa sí que la podrem fer avui per sopar. Per tant, un bon menú avui, una bona idea, una bona proposta que deixem per a aquells que encara no tingueu clar el sopar. Gràcies, Cristina, fins demà, a reveure.
Fins demà.
Doncs, mentretant, us deia, una bona proposta per si no teniu el sopar definit, sardines a la planxa, escolta'm. Oh, és que fa molta olor. Campana extractora, que s'ho emporta tot. Finestra oberta, no passa res. Tanqueu la cuina, ja està. I escolta'm, això, mitja horeta després d'haver fet les sardines, l'olor ja no queda. Menjar bo, de qualitat i amb molt bon preu. Demà tornarem al Fars. Demà serà divendres a les 4 en punt de la tarda. Tornarem a estar aquí amb tots vosaltres, disposats a explicar-vos en clau marinera la història d'aquest país. Gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies per haver-nos seguit, els que ho heu fet a través de les xarxes socials i els que ho heu fet a través de les emissores locals consorciades. Que vagi molt bé. A reveure.
A cantar-te i m'he fet equilibrista del circ del teu món. Vam viure 7 o 8 nits a la caravana dels clowns i em descobreixo trontollant a la corda fluixa del somni a la fúria. M'han dit que últimament s'està vist recorrent al món tot sol, que t'has convertit en home d'on t'has deixat el cor, que somriures fingis dalt de l'escenari rodó. Sé que se'ls creu cada nit algú que igual que jo no sap escapar. Pensar que t'has cansat ja de fer el rodamont. o el maquillatge que portes als llavis farsants. Però com a bon escapista...
Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem.